El programa Gabinet de Crisi.
L'actualitat més pròxima. Cada hora a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
En compliment de la normativa legal vigent, tot seguit us oferim els programes gratuïts de propaganda electoral cedits als partits polítics.
Apostar por una España unida y segura para todos. Pasar en 4 años de crear la mitad del paro en Europa a generar la mitad del nuevo empleo. Destinar 135.000 millones al año a mantener y aumentar las pensiones. Crear 1 millón de nuevos puestos de trabajo en 2 años y 2 millones más previstos para antes del 2020. Dicen que en el Partido Popular siempre estamos ocupándonos de los números. Es verdad, porque nos importa mucho lo que hay detrás de ellos. Vota Partido Popular. España en serio.
Escoltau els programes gratuïts de propaganda electoral cedits als partits polítics.
Saps que papà em van demanar els Reis molt de dobbers.
I per què vols tant de dobbers?
Per arreglar tots els problemes de la gent.
És per això que hem de menester un bon govern.
Fes-te sentir, perquè vols donar veu als que no en tenen, perquè aquest país necessita una veu pròpia, perquè vols contribuir al canvi polític, perquè la prosperitat i la riquesa s'han de compartir. Et sentiran. Ara, més.
Escoltau els programes gratuïts de propaganda electoral cedits als partits polítics.
Apostar por una España unida y segura para todos. Pasar en 4 años de crear la mitad del paro en Europa a generar la mitad del nuevo empleo. Destinar 135.000 millones al año a mantener y aumentar las pensiones. Crear 1 millón de nuevos puestos de trabajo en 2 años y 2 millones más previstos para antes del 2020. Dicen que en el Partido Popular siempre estamos ocupándonos de los números. Es verdad, porque nos importa mucho lo que hay detrás de ellos. Vota Partido Popular. España en serio.
Escoltau els programes gratuïts de propaganda electoral cedits als partits polítics.
En los próximos 4 años me gustaría que me concedieran una beca.
Que los sueldos dieran para vivir.
Me gustaría que mi empresa fuera adelante.
Que no hubiera diferencia de sueldo por el hecho de ser mujer.
Que el próximo gobierno no fuera un gobierno corrupto.
Que mis hijos tuvieran la mejor educación en el ámbito de la enseñanza pública.
No depender del banco de alimentos.
Que no seamos siempre los mismos los que tenemos que pagar tanto.
No ser una carga nunca para mis hijos.
Yo lo que deseo son derechos, son oportunidades, son libertades. Quiero gobernar para dar un futuro a la mayoría.
Vota Partido Socialista.
En compliment de la normativa legal vigent, us hem oferit els programes gratuïts de propaganda electoral cedits als partits polítics.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Per comprendre l'actualitat fa falta...
Un trencament.
Un subterrefugio.
Informació.
No som matrimoni.
No.
Sí, sí.
Som el que se diu normalment novis.
Este era un pecat original no solventable.
Aquí te pill, aquí te mat.
Rosa! Anàlisi.
Aquest govern ha demostrat...
Què passa?
Que hi ha molta feina a fer.
I dels també n'arreglats.
Però sobretot, rigor.
Jo també me siento catalanista.
Decir que gran corte de manga...
Fenomenal.
Per això... A IB3 Ràdio comença...
Ara és hora de que se peguin una bufetada de realitat.
Gabinet de crisi.
Estamos en una disquisició.
Un gran jefe plasma.
Que no conduce a parte alguna.
La trituradora de l'actualitat.
Están dando estopa por un tubo.
En Sergi Marcos i Felip Palau.
I l'europea.
Molt bon dia, amics. Moltes gràcies. Hola, Marieta, com estàs?
Bé,
estàs
mig entabanada
avui, eh?
Sí, és un dia festiu. Tinc un pa ben bé gris, la veritat.
Mira, tu que ets una dona moderna i tecnològica.
Sí.
Avui comencem xerrant d'una eina que fa uns anys era inimaginable i que avui en dia s'ha convertit en un element quotidià de les nostres vides.
Pan para hoy... Hambre para mañana.
Pot ser, senyor Klassen. Ens referim a les emoticones de WhatsApp, aquests símbols en cares, animals i objectes que emprem ara a diari.
I tu per què creus que serveix tot això?
Ara un nou estudi del qual probablement heu sentit xerrar aquest dia ha identificat quines són ara mateix les més usades a Espanya. Margalida Grimal, bon dia.
Bon dia, molt bon dia.
Benvinguda.
Gràcies, moltes gràcies.
Quines són?
L'estudi fet per Tiny Books determina que la número 1, la més emprada, és la de la cara que cluca un ull i fa una besada.
Qui no ha volgut qualque vegada que li mossegassin el coll en follia?
El número 2, el de la cara que plora de riure. No, sí, amb aquesta riada. Exactament.
I el número 3, quin és, idol, de el cor de color vermell?
Oh. Ha triomfado el amor.
Oh, quina bona, quina bona. Mira, en tant de coratge i en tant de pesades,
sí.
Això està més ensucrat, que el que necessites és amor.
Ai, bueno, estic d'acord amb tu. Bé, també han fet un rànquing dels més característics per comunitats autònomes. Si bé a les Balears el més característic, que no té per què ser el més emprat, és el de la cara que somriu, cluca un ull i treu la llengua, molt normal, podríem
sí,
dir.
Sí, sí.
Però altres comunitats són molt estranys, senyora Rado.
Digui, mam, què és això?
Per exemple, l'emoticona que distingeix Castella-La Manxa és el polpet.
Això és un absurd.
Mam, com, mam, un moment, mam.
Es
com
polpet.
Que es pulpito, es pulpito,
sí, sí,
però,
sí.
Mam, això no té ni cap ni peus, perquè, si veritat, ningú l'empleia en aquest pulpito.
Excepte Castella-La Manxa.
No, 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 menys encara Castella-La Manxa.
Per què?
Perquè tens pots com a mínim a 300 quilòmetres. Vinga ja, vinga
bé,
ja.
No acaba aquí la cosa, perquè Euskadi és Samonea, que se tapa els ulls, i a València l'emoticona més significativa és escot de color violeta.
Mira, mira, Sergi, mira, m'estàu posant molt nerviós.
Per què?
Però, però com és possible que sa moneda sigui sa dels bascos o es coli la per valencians? És que els que han fet, els que han fet sa moneda són els autors d'aquest estudi, home, és que no, no, no.
Toca la raó, basta ja d'estudis absurdos, imprescindibles.
Sí, no ha quedat sentit, això, a mi,
però sempre donen vidilla, també ho entenc. Això és el Gabinet de Crisi, el programa que té la flamenca de color vermell com a emoji de capçalera.
Avui al GDC vos proposam revisitar alguns dels millors moments del programa a les darreres setmanes.
Muy bien, estupendo.
Parlarem dels primers topless i del naixement del nudisme a les Balears.
Com fred que pala.
I amb en Xavi Canyelles descobriran com sobreviure a la campanya electoral a la qual ja estem immersos.
Yo soy un político limpio, señor Rajoy.
Esta es la dieta cotidiana de los españoles.
I de la mà del filòleg clàssic i periodista Antoni Gené, repassaran la biografia d'alguns personatges de la història que han donat als carrers de l'arxipèlag.
Amb na Romina West a les vies de so, començam aquí l'edició 1427 del GDC.
Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto con candelabros encima. Oh, como los balineses en días de fiesta. Yo quiero verte danzar como derviche turno que giran sobre la espina dorsal al son de los cascabeles del catacali. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza. Tirana transmite música balcánica mientras...
Quan i com aterrar el topless a les Illes Balears? Com va reaccionar la societat illenca, encara dins del franquisme, a la implantació del nudisme?
Darle la enhorabuena por su culo.
De tot això ha vengut a parlar-nos recentment l'historiador Tomeu Canyelles al seu darrer llibre, L'illa desvestida, moralitat contranuesa a les platges mallorquines.
Hi ha un efecte d'imitació voltant de les pràctiques que duen els turistes que venien a Mallorca i que molts d'ells venien aquí i se pensaven que podien fer topless, que podien fer nudisme com en els seus països d'origen, però llavors se trobaven una altra realitat social i política com la que hi havia a la Mallorca en aquells moments. El biquini és curiós perquè té un referent audiovisual com és el cinema, però en canvi és topless, que ja és, bé, en el cinema d'aquella època dins el franquisme no n'hi ha de referents de topless, pues tot això és bàsicament un poquet aquell efecte de contagi, no? d'imitar un poquet les conductes de turistes que en aquell moment se'ls entenia com un referent de modernitat.
I Mallorca, aquesta societat llavors tan, podríem dir, primitiva, que s'enfrontava en aquest boom turístic, com reacciona? I sobretot, quins sectors de l'illa se varen escandalitzar més?
Bé, jo crec que aquí hi ha, primer de tot, una clara visió geogràfica, en el sentit de que la gent de les costes se va curar d'espans relativament ràpid, aviat, sí, en comparació a la gent d'interior, això per una banda. Llavors hi ha dos sectors socials clarament oposats a que hi hagués gent que mostrés més carn de la que se podia mostrar. Una era l'Iglesi, per motius obvis, de que allò s'incorria en un pecat, de que allò podia dur a la condemnació, etc. I llavors també les autoritats polítiques, que més per una qüestió de moralitat o no, ells pensaven un poquet en la imatge que se transmetia de Balears o de Mallorca, en aquest cas. I el fet de que hi pogués haver possibles escàndols al voltant de la moralitat, això no interessava.
Estem al franquisme, per tant, i aquestes autoritats polítiques pertanyien al règim franquista, tot i que sempre s'ha dit que aquí hi havia com una certa permissivitat, no?
Exacte. És curiós perquè hi ha una mena de triangle costaner, com és el que van formar la costa de Catalunya, Balears i Torremolinos, que certament moltes d'aquestes modes i moltes d'aquestes tendències liberalitzadores, en aquest cas, comencen aquí i arriben amb molta més rapidesa que no pas a altres zones de l'estat. I bàsicament això fa que tot s'hi sintetitza molt bé amb una frase que apareix en el llibre d'un testimoni que diu que mentre ja aquí la gent donava per com una cosa molt corrent els biquinis, a altres zones d'Espanya encara quedaven estorats, no? Que hi hagués lotes que anessin amb peces de bany de dues peces.
Tornarem a comentar aquest aspecte que dius de contraposar a la realitat de les illes amb la península, per resumir-ho molt, però te volem presentar a Paquita Tomàs, que està molt interessada en aquesta qüestió.
Sí, què tal? Com estàs, amic nostre?
Què tal, Paquita?
Bé, bé, molt contenta de saludar-te, amic nostre. Doncs mira, jo
el plaer és meu, eh?
Gràcies, rei. Jo és que volia comentar una cosa, perquè...
Ah, endavant, digues.
Tot aquí som molt de volta, perquè ja ho sabeu, que som molt de volta.
Sí, sí, ho vas dir ahir.
Sí,
no ho sabíem fins ahir, però...
Sí, ho som, sí. Ho som. Eh? I ara vos he de confessar que no hi ha una cosa més agradable que anar amb pilotes, amic nostre.
Oh,
és que vas un gust, eh? Jo disfruto d'anar amb pilotes. Ara, no hi ha de venir ningú que me miri, eh?
Ja,
perquè primer no ni tenc el cos per mostrar-lo gaire, ni me fa gaire gràcia que me mirin.
Això ara ho pots fer, això. Ara ho pots fer, que hi ha tan poca gent a les platges.
Sí, però
ara temps.
Bé, jo me'n vaig a la barquilleta i me traig la roba i me tiro allà despullat i dins l'aigua, però no diré on vaig.
Poden treballar en biquini, ara, avui en dia.
Sí, sí, és curiós. Jo ara estic visquent d'una zona costanera i és curiós trobar-te encara que hi ha gent que posa la sombrilleta i se'n va a pegar el cafico de torn.
Sí, és que és molt agradable, però mento meu, jo és que te volia demanar. En aquell temps, de tot d'una, o en aquell temps, sí, que només feien tot l'est els turistes, o ja hi havia mallorquinetes que ja s'animaven i ja se començaven a llevar la roba?
Les valentes, les que van anar obrint camí, van ser les estrangeres, en aquest cas. Les mallorquines tenien una cosa que no tenien les estrangeres, òbviament, i és que les estrangeres venien aquí a passar el temps lliure, a passar les vacances, no tenien allà una família que estigués damunt d'elles, no tenien una societat que els vigilés, i al contrari, les lotes mallorquines havien de fer front a les pressions familiars, socials, religioses, i vèncer tota una sèrie de tabús que en aquell moment era molt difícil, no? Perquè imaginem que una lota mallorquina hagués fet topless l'any 62 i possiblement allò hagués estat un autèntic escàndol social d'aquests que surten fins i tot en els diaris.
Podria ser una acció tan avui innocent, podria convertir-se en notícia, en definitiva. Pel que fa al biquini, que abans ja has fet una mica d'esment, algunes famílies ho toleraven, perquè clar, no és el mateix topless que simplement dur biquini, no? Ho veiem bé en les turistes, però els hi prohibien a les fies.
Exacte. No era la mateix una estrangera que venia aquí i que la podien veure per la platja i fins i tot que els agradàs aquella estampa, que saltes que se cadugués el biquini o fes toldes, fos una fia, una germana, una cosina o fins i tot una amiga, no? I aquí revela un poquet aquesta doble moral existent en aquells moments. Però és curiós que en un cas tan concret com el del biquini, totes, a partir de l'any 61-62, que comença a haver referents cinematogràfics, ja siguin internacionals, com nacionals o fins i tot locals, com va ser Bahía de Palma, també coneguda com Besos de Fuego, i de que a partir d'aquests referents a poc a poc anàs normalitzant aquella estampa.
Sí, Marieta, sí, bon dia.
Bon dia. Estic molt contenta ara que m'he volgut aquest jove, perquè aquest home, per tant de doctorat, tanta cosa, però molt jove, ja m'ha sorprès molt.
Oh, però t'hi has de una bona carrera darrere.
Sí, m'ha sorprès molt aquest home. Jo t'anava a dir, respecte a això que comentaves,
sí, les famílies.
Sí. Jo sé cert que molt de pares que prohibien a les seves filles anar en biquini, llavors anaven amb els anteojos a mirar les altres a la platja.
Hi va haver un fenomen molt curiós que revela un poquet com hem evolucionat com a societat, que arrel de fenòmens com van ser primers biquini, després els toldes i finalment el nudisme, a cada una d'aquestes etapes hi va haver un moment en el qual els mallorquins pràcticament anaven allà a les platges amb un prismàtic, cocuns en càmeres, fins i tot a veure un poquet aquella gran novetat, no?
Aquell paisatge humà, en
aquell
cas.
Paisatge verd que hi havia arran de mà.
En Sion de Cascobano mos mira com qui diu, sí, ja ho he vist, això.
Jo sé. Estava de moda la cançó d'en Jordi Dany que deia mi mamà no me deixava les plases nudistes. Ei, però sí. Jo sí que era oir com son però i tomar vistes.
Clar, i tu hi anaves en tomar vistes.
Jo anava i coneixes la dona.
Ah, sí? Per cert, està per aquí o no?
No ho sé. Mem. Francisca? No sé si ha sortit de Francisca.
Ha sortit.
Francisca?
No, jo crec que ha anat a fer la volta.
No, no és ara.
Bé, has detectat, Tomeu, per cert, moltes diferències entre illes, per exemple. Les pitiuses es despullaven més, les dones, bé, de Menorca i Mallorca?
Bé, jo crec que cada illa té una naturalesa diferent, un ritme diferent fins i tot, i que això donaria pas de que un moment pues, hi hagués un parell d'investigadors cada un de les illes que analitzés un poquet aquest fenomen. Però sí que és vera que cada una segueix una dinàmica diferent, i veiem que, per exemple, el que no tenia Mallorca sí que ho tenia Eivissa, que era aquelles comunes hippies,
sí,
que varen accelerar moltíssim. I, de fet, les detencions que hi va haver en els anys 60 al voltant de topless nudisme a Eivissa varen ser molt elevades. Per tant, són diferents ritmes que podíem entendre.
Està molt bé això d'investigar dones despullades i que fan biquini, sobretot.
Ai, Gaspar Valero.
És una feina molt interessant, home.
És molt estimulant, sí.
És estimulant, sí.
I quina seria la més conservadora o la que més tard es va incorporar en aquesta realitat?
A Menorca, supòs. Nosaltres els menorquins som més pudorosos.
Bé, Menorca tenia ja tota una sèrie d'enclaus nudistes en els 70 que així mateix era significatiu.
Jo crec
que sí, jo crec que les quatre illes van seguir un ritme prou interessant.
I això que dèiem, el contrast entre les Balears i la península. Sempre s'ha dit que als 70 i als 60, també, especialment, la societat mallorquina era més avançada en algunes qüestions morals o estètiques que, per exemple, la capital de l'estat, Madrid. Estem situats als anys de Cuéntame, perquè ens entenguem, sí. Això que dèiem, als 60-70. Era així, pel que tu has vist?
Bàsicament...
O és un tòpic, o un...
Depèn de per què. Jo crec que sí que en molts aspectes les Balears i totes aquestes zones costaneres mediterrànies sí que van anar un pas endavant per una qüestió tan senzilla com que hi havia un flux turístic molt més gros que no pas a la capital. El fet de que hi hagués tanta gent jove, de més, que venia allà i que passava el seu temps lliure, el que va fer va ser importar modes noves, noves formes de pensament, noves estètiques i també noves formes d'entendre el bany.
Revolució va ser això, Marieta.
Ja m'he mirat que jo soc molt defensora del nudisme.
Ah, sí?
Sí, però ara ja...
Per mi havia de dir qualque vegada. Sí, no tant una Paquita, no, que ja em sentit que fa molt de bona.
Sempre hi va, però fan un llibre, Paquita, molt de bona.
Ser real, crec que no. Ser d'aquí, ser nostre, sí.
Bé, jo soc molt partidari de l'anonima, però ja ha arribat un moment que hauria de promoure el límit. Estan ja arribat un límit que hauria de promoure... Que la gent se tapi un poc.
Que se tapi.
Sí, sí, un poc, gràcies.
Que de fet a la proposta durem un moment pels anuncis i tot d'una arriba en Toni i el seu corretònim.
Caminat de crisi a IB3 Ràdio.
Trastos i mobles romputs? Tira'ns-se els trastos. Emalla els recollirà de vora que teva. A partir del 1 de desembre, de 8 a 10 del vespre, cada dia a un barri. Els mobles en bon estat, dona'ls a les ONG que en recullen. Consulta el teu dia de recollida al 900-724-000 i emalla.es. Pensant en Palma.
Escoltau Gabinet de Crisi a IB3 Ràdio. En Sergi Marcos i Felip Palau.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de Pardieu. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme
aquí seguim al GDC. Quina relació existeix entre Guillem de Montgrí i Eivissa? Antoni Gené, amb el seu carretònim, ens ho explicarà a continuació.
I se centra també en l'època en què Menorca era terra d'immigrants. Ens parlarà de noms com Albert Camus i ens dirà per què hi ha una avinguda a Mahó que porta el nom de Fort d'Olor.
Tous les garçons et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir.
Sí, és un carrer dedicat als menorquins que a mitjan segle XIX varen emigrar a Algèria. En aquest país nord-africà, 45 famílies menorquines varen fundar un municipi amb aquest nom, que avui, però, se diu d'una altra manera.
I què varen anar a fer els menorquins a Algèria?
Hem de recordar que Algèria se va convertir totalment en francesa el 1848. Aleshores, el govern francès va propiciar la migració d'habitants del nord d'Europa amb la idea que Algèria fos la nova Amèrica del nord de la Mediterrània. Però, tanmateix, la migració va ser majoritàriament mediterrània i entre aquests grups varen destacar menorquins que fugien de la fam de la seva illa.
Mm-hmm. I d'aviat l'accent menorquí és de què fer sentir Algèria, tot el tabull.
I els meus bisavis hi varen anar.
Sí.
I varen dur moltes coses d'Algèria.
Ah, sí?
Sí, bueno, a casa nostra tenim uns tambors amb pell de cabra, sí, que els varen dur d'allà directament.
Ah, sí?
I do.
I tu en saps de francès?
Jo en sé un poquet.
I do, digues qualque cosa.
I do, jo vull parlar de François, je vais regir de ro.
Tens un guitarró, això de rentes.
Això mateix, la mà esquerra i la mà dreta, i pon de terra una patata.
Sí, efectivament.
I d'Algèria hi varen arribar a migrar prop de 10.000 menorquins. En aquelles terres nord-africanes va néixer na Caterina Cintes, que seria la futura mare de l'escriptor francès Albert Camus, Premi Nobel de Literatura, recordeu-ho?
Sí.
Ai, Camus, Camus.
Ell va néixer a la ciutat d'aquesta colònia francesa el 1913, però sembla que mai va arribar a visitar Menorca, la terra dels seus ancestres.
No, no va venir, no, mai. No. Mai no va venir, no.
En Camus.
Encara l'esperen allà. Però allà sí que a Mahó hi ha un carrer amb el seu nom que va cap als multicines de Mahó.
Sí, efectivament, un carrer ben llarg al centre.
El carrer d'Albert Camus.
El carrer d'Albert Camus.
Bé, i anem ara cap a Eivissa, Toni, per parlar d'un altre carrer amb molta d'història. És el carrer Guillem de Montgrí.
Sí, amb aquest nom estan parlant de l'arquebisbe de Tarragona, Guillem Montgrí, que el 1235 va liderar la conquesta catalana de les Pitiuses, és a dir, 6 anys després que Jaume I conquerís Mallorca.
Vaig dir que en Jaume I va deixar la conquesta de les Pitiuses en mans d'un religiós.
Sí, hem de recordar que el 1229 el nostre Jaume primer havia conquerit Mallorca i havia establert un pacte de no agressió amb els musulmans de Menorca, que finalment serien sotmesos al 1287 per el rei Alfons III.
Pacte, m'encanta aquesta cançó.
I va un pacte.
Aquesta cançó no,
aquesta paraula.
Pacte per la conquesta.
I de, sembla que després estava com a cansat i va deixar la conquesta de les Pitiuses per l'infant Pere de Portugal i el comte de Rosselló, però finalment això va anar a parar a mans de l'arcabisbe de Tarragona, Guillem de Montgrí, que ja havia participat a la conquesta de Mallorca, no?
Tenia experiència, allò.
Tenia experiència, i allà, el lloc per allà on varen passar tradicionalment a les tropes cristianes, hi ha una capella dedicada a Sant Ciriac, a l'antiga muralla d'Eivissa, i amb una placa que recorda aquella gesta que se va produir dia 8 d'agost, que és a Sant de Sant Ciriac, i aposta avui, dia 8 d'agost, a la diada d'Eivissa, no? I bé, també hi ha un carrer que se diu Joan Xicó, perquè va ser el primer català, que era de Lleida, que va creuar aquella muralla d'Eivissa, musulmana.
Quines històries més interessants, Toni Gomila.
Joan Xicó anava amb en Guillem de Montgrí.
Sí.
Va ser el primer que va travessar.
Sí, va travessar. Sí.
Ho has entès, Toni, això, no? Exacte, van arribar i van fer un plat de cuina meravellós en la cap de la casa, que ja saben en les fletxes i les armes en aquella època. S'ha potser de la guerra de la fam.
Sí, efectivament.
No ho sé, si hi havia tanta fam.
Hi havia de fany i es menjaran els moros.
Bé, però queda bé, si ho explicam així poden fer un xosmel perfectament. Si el conqueridor d'Eivissa era un arcabisbe, ara entenc perquè tots els pobles de les Pitiuses tenen nom de sants.
Sí, perquè des d'un punt de vista toponímic poden dir que les Pitiuses són molt catòliques, perquè si anem a Eivissa tenim pobles tan catòlics com Sant Josep de Satalaia, Sant Jordi de Ses Salines, Sant Agustí d'Esvedrà i continua,
Sant,
no?
Sant Gertrudis.
Sant Gertrudis. Sí.
Sant Eulàlia de Riu.
També, també. Sant Miquel, fins i tot.
Sí, Sant Miquel, sí.
I després si
anem... Sant Joan i tots són noms de sants, eh? Sant Carles...
Aquí a Mallorca no n'hi ha tants. Sí, a Formentera també hi ha Sant Francesc Xavier i Sant Ferran de Ses Roquetes.
Efectivament.
Ai, per favor, les roquilles.
Aquí tenim carrers començats per Vini, i d'això ja seran salt molt.
Sí, Vini.
Vini, mem.
Vini què?
Un, dos, tres, respon d'altra vez.
Vini Salam.
Vini Salam, mem.
Sí. Vini Hawal.
Vini Hawal.
Vini
Hawal,
sí.
Vini Comprat.
Sí.
Vini Aras.
Sí, senyor.
Vini Ali.
Vini Amà.
Vini Amà, sí.
Vini Sues. És a Menorca. A Menorca, Vini Sues.
No, a Menorca encara n'hi ha més,
eh? No, vale.
A Menorca n'hi ha moltíssims, eh?
Ah, vas a Mallorca, Vini... Vini... Banya el Baja. Al-Gaida, Al-Gaida.
Al-Gaida, no Al-Gaida. Al-Gaida, Al-Gaida, sí, d'acord, d'acord.
A continuació coneixerem l'origen etimològic del topònim de Palma, ara que ja no és Palma de Mallorca. Vaja polèmica amb aquests canvis de topònims a ciutat, eh,
Margarida? Sempre passa. Antoni Gené ens explicarà també qui era Cecili Matel i ens parla dels foners i la seva relació toponímica amb Mallorca i Menorca.
El 2012, l'Ajuntament de Palma, que liderava aleshores Mateu Isern, del PP, va decidir inventar-se un topònim i va fer que Palma se convertís en Palma de Mallorca. Ara, tres anys després, el nou Ajuntament de Palma ha iniciat els tràmits per recuperar el nom oficial de la nostra ciutat, Palma del Sol.
És Palma. És increïble, cada vegada. Cada vegada que hi ha un canvi de govern a les illes, és que se canvia tot, fins i tot en nom de les ciutats.
Sí, però és que el senyor Isern va ser vostre que va canviar el nom de la ciutat.
Bueno, perquè jo crec que era la millor decisió per ciutadans de Palma. Varen posar Palma de Mallorca perquè Palma tot sol, escolti, no ho esteix, no és el mateix. A més, hi ha gent que no sap situar en el mapa la nostra Palma, fins i tot confonen amb Palma de Gran Canària. És així o no?
És així, sí, i aleshores l'Ajuntament Mateu Isern va fer una campanya milionària que va titular Passion for Palma de Mallorca.
Efectivament, Passion for Palma de Mallorca.
Va ser una campanya que va fer que el nostre aeroport encara ara hi hagi un cartell enorme que se diu on podem llegir Palma de Mallorca, que és un topònim postís perquè no té cap base científica.
I com ho podem fer ara amb això, amb aquesta situació? El senyor Canyelles, el president, des de l'experiència.
Sí, ara vos escoltava. Sí. Mira, la solució és ben fàcil. Ara bastarà que hi posin una mica de típex i ja està.
Però és un cartell, tu són aquests cartells en volum.
Sí, és enorme.
És en volum, ben que dic que no és que sigui un cartell pla amb un dibuix, no?
No. Ocupa la part de dalt de l'aeroport.
No que llevin les paraules que s'obren.
Sí, ja. De Mallorca.
I ara que parlava d'això precisament de Palma, a Ciutat també hi ha un carrer que se diu Carrer de la Palma. No és vera, Toni?
Sí, sí. Està a prop del carrer de la Unió i, curiosament, agafa el nom de la nostra ciutat. I hem de tenir en compte que en el món romà una palma, que és la fulla d'una palmera...
Heu de palma, eh?
Era el símbol de victòria. I no és d'estranyar que el 123 abans de Crist, quan el cònsol romà Quinci Metel va conquerir Mallorca, va decidir posar aquest nom en el punt estratègic de la zona oest de la nostra illa.
Has dit Cecília Metel?
Sí.
Cecília Metel també té un carrer a Palma.
I tant, és el carrer que hi ha a prop de l'edifici d'Hisenda, prop de la plaça Bisbe Berenguer Palau. I Cecília Metel no ho va tenir gent fàcil a l'hora d'ocupar Mallorca i tot va ser per culpa dels foners de la cultura talaiòtica.
No descansa, retalla ses despeses amb esforç, pensant en s'estiu i en ses vacances, estòvies per llogar-hi un talaiot. Talaiot, talaiot, voldria un talaiot molt confortable, amb dues peces i un rebador.
Talaiots, Mallorca Tour, quins records. Aquesta cançó que parlava d'uns foners pràcticament amb una precarietat laboral, pràcticament sense contracte, 50 hores setmanals i tot tipus de precarietat per construir els seus talaiots. D'aquí venim. Has dit foners. Sí. També tenim un carrer a Palma que es diu Foners i que, de fet, dona nom a un barri de la ciutat, un barri que està aquí de vora ses veles, a prop de la carretera de Manacor.
Sí. Segons els historiadors, els foners van rebre les tropes romanes d'en Cecília Metel a pedrades. En les seves fones no feien més que tirar pedres i, clar, aleshores Cecília Metel va decidir cobrir les naus amb pells que varen fer d'escuts i així varen rebotar i així els romans varen poder desembarcar i els foners ja havien begut oli.
Fantàstic, molt bona apreciació, Toni Jané.
Bon dia, Gaspar Valero.
Hola, què tal, com està? Bones tardes. Abans de tot volia dir que alguna vegada s'ha explicat que molta gent pensava que la capital de Mallorca, Palma, estava al municipi de Campos, perquè allà tenim el palmer de Campos. Sí. Això no ho sabies, eh?
No, no ho sabia,
aquí t'he agafat, eh?
Sí.
És que ja ho sé tot. Ja ho sé tot. I, evidentment, això que ha dit de Cecil Metel és extraordinari. Realment, jo crec que Jorge Lorenzo, aquest cap de setmana, a Rossi li hauria de tirar amb una fona per fer-lo caure de la seva motocicleta.
I tant,
efectivament.
Seria un bon representant.
Però segueix, company.
I de resulta que els foners de Mallorca, juntament amb els de Mallorca, van ser els millors de la Mediterrània. De fet, la teoria més acceptada diu que Balears ve des fenici i vol dir mestres de la fona.
Balears
vol dir mestres de la fona. Això sí que no ho sabia.
Sí, eren molt temuts els foners amb les seves fones perquè arribaven a tirar pedres que podien assolir una velocitat de 250 km per hora.
Animals.
És la mateixa velocitat que agafen les pilotades del nostre estimat Rafael Nadal, que vendria a ser una representació moderna de l'antics foner sense la seva musculatura i sense la seva raqueta, que seria una fona.
Sí, no? Seria més o menys el mateix. Que tal, com esteu?
Molt bé, Rafael, i tu?
Molt bé, després de la victòria.
Enhorabona, per cert.
Molt important davant d'aquí rival.
Aquesta remuntada.
Tan poderós com en Russell, no? Que no el conec ni sa mare. Però bueno, ara realment el que volia dir és que ja voldrien els antifones tenir els meus músculs, no? Que no m'aturen de contractar per fer anuncis. I tot gràcies a aquest cuerpo serrano que tinc, no? Que la veritat és que me van amb altres alegries. Per cert, Toni, tu saps si els foners cobraven comissions il·legals per tirar les fones? Perquè si eren mallorquins vol dir que d'alguna manera ho feien, no?
Podria ser, podria ser.
Que sí. Podria ser, podria ser.
Idò, en Rafael Nadal també li agrada molt fer gimnàstica com a l'antic foners, perquè de fet en el món grec Mallorca i Menorca, que eren de cultura talaiòtica, en canvi les pitiuses eren de cultura fenícia, i de Mallorca i Menorca eren conegudes com les gimnèsies, que vol dir les illes dels despullats.
Darle la enhorabuena por su culo.
Les illes dels despullats, que anaven amb pilotes.
Bé, hi ha dues teories. Menys científica diu que van rebre aquest nom perquè anaven amb poca roba, evidentment, però la teoria més científica diria que els balears rebien el nom dels antics soldats d'infanteria lleugera del món grec, que eren gimnetes, que anaven amb poca roba en el sentit de poca, amb poca armadura.
Eren precursors del topless, no? Sí. Podríem dir company Jané.
Sí, sí. Tenien molta calor i no podrien anar molt tapats.
No, anaven només amb fones, no duen pistoles, no.
Abans de tancar el carretònim d'avui, Antoni Gené ens situarà ara davant del líder de la revolta dels agermanats a la part forana, Pau Casas Noves, i també davant la figura de Joanot Colom.
En Pau Casanovas era cirurgià de formació i se va convertir en el líder de la germanat a la part forana. Quan l'exèrcit d'en Carles I va arribar a Inca, els inques varen demanar clemència i finalment els varen perdonar, en certa manera, però el conflicte va continuar cap a altres viles com Sineu, el Gai de Llumajor, i aleshores els soldats però varen haver de retrocedir perquè un nou grup de germanats va plantar cara en els soldats d'en Carles I a prop d'Inca, un lloc que es diu Rafal Garcés, no? Uh-huh. Aquesta vegada, però, una vegada més varen patir, els agermanats varen patir una nova massacre.
I amb en Pau Casas Noves, què va passar?
També no va acabar molt bé perquè ell va intentar dialogar. Vos sona aquesta paraula? Dialoga?
Molt de moda.
Molt de moda. Va intentar dialogar amb l'emperador. De fet, se'n va anar, va liderar una expedició fins a Tortosa per parlar amb en Carles I. I què li va dir Carles, en Carles I? Diu, per molt que demani sa pau, Pau Casanovas, això no serà possible. El va empresonar, se'l varen endur a Valladolid.
Ostres.
I allà el varen ajusticiar.
Animals.
I no se sap ara on són les seves restes. De totes maneres, tenim el consol que des del 2011 es fill il·lustre d'Inca.
I d'en Joanot Colom, per cert, que abans en parlàvem, que va passar amb ell, que se'n va fer.
Aquesta una història, un final també tràgic, però més interessant, perquè abans ja també havia estat executat i el seu cor va ser esquarterat. Lo curiós és que varen agafar el seu cap i el varen ficar dins d'una gavi a la porta de Santa Margalida.
I
allà, a la intempèrie...
Només el cap, oh?
Sí, només el cap. Va estar dins la gavi fins al segle XIX. Se va podrir allà en aquella gavi. I després, en el segle XIX, varen agafar aquelles restes que se varen convertir en relíquies i les varen passejar per Palma com si se tractés d'un heroi, d'un sant.
Però qui era que va fer aquest interpretar, que va començar a passejar?
L'imperi, no? Ah,
d'acord. Els soldats de Carles I.
Oh, caramba, però això era molt d'any després, eh?
Sí, després en el segle XIX, això va passar al segle XVI,
sí, doncs,
de nou, liberals el varen
liberals.
Varen alliberar les seves restes d'aquella gàbia i se les varen endur cap a Palma.
Això
passava en
aquestes
coses.
No, 3 segles.
Fira l'estat islàmic, jo.
Avui, en Joan Colom és fill il·lustre de Palma, també, a part de tenir un carrer, també té una plaça, perquè, atenció, abans, l'actual plaça d'Espanya nom hi ha plaça Joanot Colom.
Mem, tura un segon, Antoni Gené. Mos sí. Estàs dient que la plaça Espanya
sí.
De ciutat abans era plaça Joanot Colom o sí. Plaça Colom.
A partir d'ara, en lloc de quedar la plaça Espanya, en el bar Cristal,
sí.
Quedava la plaça Joanot Colom.
Que no m'ho puc creure, tio, que ja hem posat la plaça Espanya i la plaça en Colom, tio, és un injustici.
Ai, Macià.
Ai, aplaudiments. Aplaudiments.
Gaspar Valero, com estàs?
Tal, com
la
estan?
Fou de la història i la divulgació històrica.
Aplaudiments, manballetes per... Antoni Gené, què tal, com estàs, company? Reverències.
Saludeu vos, senyor Gené.
Reverències in pace romana. Molt ben apuntat, molt ben apuntat. Això segurament m'ho has copiat de qualque llibre meu. Carretònim in veritas est. Plaça Espanya s'hauria de dir plaça Colom i no Pan Cristòfol, precisament, perquè ens han robat la història.
I tant.
Sí, i estàs d'acord amb aquesta celebració?
Amb històries com aquestes queda demostrat que ens han robat la història.
Efectivament.
Perquè, clar, en un primer moment era Joanot Colom, però després... Arran d'Antofolo Nostro, que se'n va la... fins a Washington, se va canviar de Colom a Colón, de Cristóbal Colón, no? Mm-hmm. I després, amb el franquisme, se va dir Plaça d'Espanya. No, no, a la gran
sí, sí.
Espanya... No?
Lògicament, allà al carrer no hi havia pietat amb el carrerer no. I podríem afegir tant d'altres eixos viaris de Palma no? De,
sí.
Que encara avinguda d'Argentina, via Roma
sí.
Via Alemanya i tant sí. D'altres no?
No sé ara si pensen canviar aquests noms, però bé, en tot cas està bé recordar que quan anàvem a prendre una Coca-Cola en el bar Cristal fes un brindis per en Joanot Colom
que i... de vora però va haver canvis després, no? També?
Sí, va passar després també a la porta, a la plaça de la Porta Pintada també se va dir Joanot Colom quan van fer el canvi de, per donar-li el nom del conqueridor espanyol, no? I bé, la Porta Pintada també se va dir Joanot Colom. Però bé, si ara...
Però ara se continua dient la Porta Pintada, amic nostre.
Sí, sí.
És a dir, que aquest senyor, aquest amic nostre, s'ha quedat sense carrer, sense places, sí. Sense res.
Bé, sense res. Des de l'any 2000 té una escultura, en Joanot Colom té una escultura a Sant Goldau.
Qui diu Sant Goldau?
Sant Goldau.
Ja hi són tots. Sí,
Miquel
sí, sí.
Àngel Arisa...
Com anem, què tal?
Sin pelos en la lengua...
Sin pelos en la lengua i més coses. Sant Goldau has dit, no?
Sant Goldau.
Està bé. Allà sí que necessiten unes bones germanies, eh? En tot el xon-xon que s'hi passeja. No, home, és que... Ja sé què pal, clar, no? Tu i jo.
Ja. És una escultura molt impressionant a sobre sí. De l'artista Jaume Mi i bé, està bé que quan anem a visitar aquesta escultura mos recordem de la nostra història i hem de tenir present la famosa dita de Winston Churchill, primer ministre britànic, que va dir que la història l'escriuen els vencedors i no els vençuts.
Sempre aneu més viu.
d'anar més lluny.
Més lluny, no? És un fragment del poema Ítaca que va musicar Lluís Llach.
El diputat Llach.
El diputat Llach, sí, ja.
D'aquí ho serà, d'aquí uns dies.
Uh-huh. I bé, és una cançó que mos parla d'aquest esperit de revolta de les germanies que, com dèiem en el començament, ara sembla que s'està a Mallorca, estem intentant revertir aquesta tendència de poble submís, no? I aquesta cançó d'en Lluís Llach mos recordaria aquest esperit de les germanies que vull tornar a dedicar al meu company Miquel Albero, per ell, aquesta cançó més lluny.
Ai, Toni, m'has emocionat amb sí. aquesta darrera cançó. M'hi he emocionat, Toni.
Està molt bé, ha vingut molt reivindicatiu sí. aquesta setmana.
És veritat. No faltes la camiseta verda.
És veritat, mira, nosaltres estem en revolta en aquests moments, el procés, estem en revolta.
El procés.
I jo no sé tu, Toni, però tinc molta pressa. Tinc moltíssima pressa.
S'ha de posar un motor Volkswagen.
No, és per anar al lavabo, que tinc pressa.
Ah, ja. Faci, faci. Sabíeu tot això, senyora Salom,
res. No sabia, molt interessant.
Això és Inca. Bueno, Inca.
Sí. Jo he sentit coses, cases noves, però no ho sabia. Si tens veritat, jo crec que el 90% de xinqueros no sap qui és.
Oh, com se passa de vegades en aquest programa. Aturem un moment per la publicitat i tot d'una arriba en Xavi Canyelles.
A IB3 Ràdio, Gabinet de Crisi, en Sergi Marcos i Felip Palau.
Els capvespres d'IB3 Ràdio són per passar una bona estona i oblidar els problemes quotidians, per rebre l'assessorament de professionals qualificats, per escoltar entrevistes ben interessants. De dilluns a divendres a les 4, això és IB3.
A IB3 Ràdio, Gabinet de Crisi, en Sergi Marcos i Felip Palau.
Aquí seguim amb una pregunta que plantejam a continuació. Es pot sobreviure la campanya electoral en què estem immersos? Encara ens queden 11 dies de bombardeig, així que, Margalida, necessitem consells.
El nostre estimat Xavi Canyelles ens dona la solució. Escolteu el que ha escrit el capítol Com sobreviure la campanya electoral del seu manual.
En primer lloc, no mos hem d'agobiar amb la rebuda constant, per exemple, de sobres, de cartes.
Una altra vegada,
la nostra bústia.
Sí, és que molesta molt a mi nostre. I vingui paper, i vengui paper, a mi nostre.
Sí. I on acaben aquests sobres, eh?
Llavors acaben, ara vos ho comentaré. I sempre hem de reflexionar i pensar, perquè mos posem nerviosos, no sigui cosa. No sigui cosa. Que entremesclat hi hagi qualque carta d'amor. Sí. O sobres amb bitlles de 50. Però no, això no passa, això no ho acord.
Tant de bo passàs, tant de bo passàs.
No, antigament hi havia un partit que ja no existeix per aquí, que te donava un sobre.
A mi me mandava el sobre con los 50 euros dentro.
Bueno, no te lo daban en sobres directamente, te lo daban en tu casa.
No, me lo mandava, sí.
Això ja ha passat a l'història,
Xavi. Això ja ha passat totalment.
Ara el més modern tot.
Igual que aquelles cartes que deien si no envies esto a 6 persones diferents recibiràs una mala notícia, no sé què. Ara això se fa per WhatsApp i per mail. Tant de paper, sí, efectivament se pot guardar, fins i tot a caramullar i acabar de ser campanya electoral reciclar-ho, o duró a reciclar.
Això és una bona idea.
És una bona idea, perquè sap que s'entuda. Realment és necessari tant de paper? En plena època virtual, informatitzada, en WhatsApp, en SMS, en tot, i ara resulta que ho han de fer en paper. Però si tanmateix seguint no ho mira, no ho llegeix, mira un vídeo viral de YouTube.
Sí, però jo els he retall, Xavi, no creies. Jo faig retallets, els deixem pels deixem les paperetes.
Exacte.
I els guardo per després fer llistes de la compra.
Ah, també.
Sempre tenc una cara.
Mira-la. També se pot fer.
Sí, jo soc molt estudiadora amb aquestes coses.
Mira-la, mira-la. Està bé, està bé.
És que enguany l'ansietat m'ho superarà, perquè enguany en la proximitat de les eleccions amb Nadal ja ve tot junt. Tot junt. I les eleccions de dia 20 quasi coincideixen amb el Pare Noel i els seus regals.
Efectivament,
no?
Sí.
Aquesta festa tan nostrada, no?
Sí, sí, sí.
És com una sorpresa nadalenca. Dia 20 i dia 24 vespre, per ventura tenim president del govern. No ho sabem.
No ho creus, Xavi, no ho creus. No és un bon dia.
Alerta, que el mig ja la loteria de Nadal. Sí, que no mos toqui gordo, de president.
Se mesclen sempre els anuncis de loteria amb els cartells polítics, total. Campanya de nadalenca més campanya electoral, tot junt. Si no se saben els resultats fins dia 20, tal vegada dia 24, com vos ha dit el Papa Noel, mos pot dur aquest regal, un nou president, però si la cosa se retrasa, tal vegada dia 28,
sí,
podríem tenir-ho.
És dia 28, ai.
Ai, no, que és dia dels innocents.
És a dir, aquí no mos hem de creure res.
Millor que no sigui dia 28.
Per ventura dia 28, si hi ha negociacions polítiques, se donarà una notícia d'un acord
també,
que finalment no serà.
Que no existirà.
Exactament.
Sí serà.
De tota manera, avui en dia ja no hi ha aquestes ideologies d'esquerres i de dretes. La gent ja no parla d'esquerres i de dretes.
No, som d'esquerres i votarem aquests.
No, això no
passa.
Jo penso que seria molt millor parlar de barbes.
Com?
Què vols dir això?
Mira, hi ha dos tipus de polítics, els que duen barba i els que no. Per exemple, en Rivera no du barba, sempre l'ha afeitat. En Rajoy sempre du barba. En Pablo Iglesias du barba, etcètera, etcètera.
Clar, i pots, pots fer combinacions, no?
Ja les poden combinar.
Vull que sigui d'esquerres, però amb barba.
No fa falta dir miratges.
Però que duen com una barbeta de 3 dies, són de barba o són
aquests
de no barba?
Són de centro. I resulta que hi hauria els reis, així com els reis mags, segons la barba, saben quins són, no deim Melchor, Gaspar i Baltasar. En tota la vida han dit el rei blanc, el rei negre.
Exacte.
I s'altres els que queden.
El roig, el roig.
Bé, idò, això, lo mateix, eh? I que guanyin els que tenen barba o els que no. De tota manera, passam ara als espais televisius.
Ui.
Allà hi podrem veure mítings. Cada mítin té una tècnica ben curiosa, perquè els polítics xerren de manera totalment diferent que la vida real. Se trata, realment, en parèixer, semblar, que se diu molt, però sense dir res.
Exactament.
I quan pugen de volum, la gent aplaudeix. És en pla, i sempre los planes de pensiones seran el gran de l'Albana en este estado europeo. A veure si, el millor de tot són les persones que estan a darrere, la imatge...
Ai, sí.
I que més fan bona cara.
Se claca, se claca. Se
deixen amb el cap i aplaudeixen i diuen que sí, diuen que no pot ser, i tot això. Està tot molt estudiat, això.
Sí.
També hi ha la psicologia.
Clar,
està tot estudiat. Els mítings, els colors, les corbates, la vestimenta i les bandes sonores.
La contrainformació. A mi m'agrada molt, això.
Sí.
Contrainformació, l'altra cara d'un míting.
Jo crec que la música, com has dit ara, és molt important.
És importantíssim, és molt peliculero.
Deu ser per això que Niceta se va passar tota una campanya ballant.
Ja pot ser. De totes maneres, nostra comunitat és una mica diferent, tot això, perquè...
Sí,
ve Nadal, sí, ve Nadal.
Sí, i nosaltres no som com els altres,
no?
Sí,
i hem de votar, i de mira, anirem a votar. I després de votar, què anar? Anem a comprar els cremallans.
Sí, un pot de xocolata i Sibila i per avall s'ha dit. Aquí la psicologia política, polítiques, màrqueting, depèn dels berenars. A tots els pobles hi ha berenars,
càterins... Claro que sí.
Qui se presenta i qui fa míting, és igual. L'important és que hi hagi panades.
I què hi ha per dinar?
Aquells pallets. Aquelles convidades de porcella i arròs brut. Això és fantàstic. Aquí és el que funciona.
Exactament.
Allà veurem qui vota, tant mateix, i pels qui és. No és ben bona.
No. Sí, tant mateix.
Aquí per l'edat la gent no... Qui se presenta? Mira, un Tomeu de Gaspato. Tomeu de Gaspato. I ja està.
En aquest cas és diferent, eh? Les eleccions generals...
No, sí, són generals. Són generals i les zones majors donen les paperetes altes perquè els hi posin.
Sí.
I diuen... Encara hi ha gent que diu, jo vull en Felipe González.
Sí, s'han
quedat amb Felipe González.
És ver, això.
O en Suárez. Fins i tot hi ha qualcú que va votar en Suárez. Sí, Suárez. I qualcú que votaria en Franco, sense ser.
No, això aquí.
De tota manera...
En Carrillo
és molt bo. I llavors, com a conclusions, vos diré, senyores i senyors, quan diuen en Campos, senyores i senyors, que és una època que s'ha de passar sí o sí. Igual que Nadal s'ha de passar. S'ha de passar Nadal i s'ha de passar també sa època electoral. Per tant, millor passar-les totes juntes, així com diuen en castellà,
sí,
però de golpe, mal trago,
sí.
I així ja començant l'any per gener ben net, nets i nous, amb president nou i tot, i amb Nadal passat.
Exacte, i després va entrar Sant Antoni.
I llavors Sant Antoni, tothom se'n va oblidat d'això, eh?
Sí.
Una vegada que sentis... ja està. Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more.
Consells, Marga, per aquests dies que vivim de campanya, no?
Sí, 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 jo amb els apuntats, eh?
De prendre nota. Acabam aquí el programa d'aquest dimarts 8 de desembre.
Tot d'una arribaran els serveis informatius a la darrera hora i després, com cada dia, això és IB3.
Que acabeu de passar un bon dia festiu i fins demà. Salut.
Salut, adeu. Salut.